Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 9 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona. 3 graus a 5 a Tarragona, n'hi ha 5, a Lleida en tenen 1. 6 graus a Tortosa, a Olot, 2 graus. Avui tindrem un dia lletjot, ja us ho aviso, amb núvols, amb temperatures que van a la baixa, tornen a la normalitat i demà farà una mica més de fred. I no es descarta fins i tot algun ruixat aquí a la costa. Ara us en donarem tots els detalls, tant per avui com per aquest cap de setmana. Avui és divendres, avui sí, divendres 4 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer és Alberto Casero. Pràcticament ningú el coneixia, fora d'Extremadura. Avui a Espanya tothom sap qui és el diputat del PP, que es va equivocar votant al Congrés dels Diputats i el seu error ha permès que la reforma laboral sigui una realitat. La reforma Casero, en podrem dir. Aquest exalcalde extremeny es va equivocar, va votar sí en lloc de votar no, i el PP ha acabat perdent una votació que tenia guanyada perquè dos diputats d'UPN han posat per davant les pròpies conviccions als acords del seu partit i s'han saltat la tan denostada disciplina de vot. Faré un apunt, que el PSOE es miri com negocia amb els partits la disciplina de vot, perquè ni la van acabar secundant ahir els diputats d'UPN, ni la va seguir en el seu dia a Naurames de Coalició Canària, quan va votar no a la investidura de Pedro Sánchez al gener del 2020, malgrat que el seu partit havia compromès un sí als socialistes. Sigui com sigui, ahir el Congrés va tenir un desenllaç digne de la millor de les pel·lícules. Al final, la reforma laboral tira endavant. Avui parlarem del com, perquè hi ha moltes coses a dir i això no s'ha acabat aquí. Però també parlarem del contingut d'aquesta reforma laboral. Avui, classe pràctica, aquest matí amb nosaltres, en Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda, i amb ell analitzarem què canvia, què no canvia i què impliquen aquests canvis per a tots els treballadors. Serà a partir de 8:45 aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista del dia, gran protagonista del dia, és el doctor Manel Esteller, és un dels grans investigadors científics que tenim al país. Avui és el Dia Mundial del Càncer i serà amb nosaltres a partir del punt de les 10 i és un autèntic privilegi. Fa anys que els avenços mèdics en el camp del càncer són molt importants. El doctor Esteller va ser un dels pioners a casa nostra en l'epigenètica. Amb els anys tots hem anat aprenent que els tractaments són cada vegada més eficaços, entre altres coses perquè són més personalitzats, perquè hem aconseguit fer una realitat al tòpic. Allò de que no hi ha malalties sinó que hi ha malalts, doncs el doctor Esteller és un dels grans responsables que avui això hagi passat de la teòrica a la pràctica, que sigui una realitat. Té una gran capacitat didàctica, és el director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia de la Fundació Josep Carreras, un dels metges i científics més brillants del nostre país, i al punt de les 10 del matí el doctor Manel Esteller estarà en directe al matí a Ràdio Estel. I finalment en Jordi Martín, que és un dels responsables de l'estudi que ha fet l'Autoritat del Transport Metropolità i la Universitat Autònoma de Barcelona, que conclou, atenció, que les diferències de renda van ser clau per entendre quin ús van fer del transport públic, de la mobilitat en general, en aquella fase més dura de la pandèmia, a l'inici, quan era tan virulenta. I la conclusió és molt dura, Les rendes més altes van poder teletreballar o, com a mínim, no van agafar el transport públic, però, en canvi, els qui menys cobren i tenen, per tant, pitjors feines, no tenien més remei que marxar de casa i, a més, seguir agafant el transport públic en aquell moment en què feia més por, com a mínim, entre moltes persones. Al capdavall, diu aquell estudi, era una nova forma d'exclusió social. Avui en parlarem i entendrem una mica millor per què salut i economia, i sobretot per què mala salut i mala economia van tan de la mà. Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica per avui, pensant també en el cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb ambient fred i amb pocs núvols, tot i que la tendència és que els núvols amb el pas de les hores vagin augmentant i tapin el cel, sobretot de cara a la tarda. Tot i que aquests núvols avui no donaran precipitacions, però sí que evitaran que les temperatures pugin tant com ahir, que es van situar en alguns casos per damunt dels 20 graus. Màximes avui de 13 a 18 graus, amb aquest cel cada vegada més ennuvolat, especialment de cara a la tarda, i amb entrada de vent del nord. Demà, cel també força tapat arreu del país i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat de caràcter molt feble a punts de la costa costa central i també de la costa de Girona, no tant de l'Alt Empordà, perquè què bufarà la tramuntana. També pot haver-hi alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 metres. Temperatures demà més baixes que les d'avui. En canvi, de cara a diumenge tornarem a tenir sol amb alguns núvols al matí, poc importants. Farà força fred a primeres hores del matí, però en canvi les temperatures diurnes pujaran una mica respecte a les de dissabte.
Gràcies, Jordi. Sapiguem també ara què us trobareu, si heu d'agafar el cotxe o si ho acabeu de fer. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim matí en diverses retencions pel que fa a les entrades de Barcelona, com ara a la C58, on hi ha 4 quilòmetres de congestió des de Montcada fins al nus de la Trinitat, i per entrar cap a Barcelona per l'autovia A2 també són 3 quilòmetres de retencions a Cornellà. Pel que fa a les rondes, també hi ha força congestió, sobretot en sentit Llobregat, en els punts més habituals, des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i també des del Fòrum fins al Port Olímpic a la Ronda Litoral. I en sentit Trinitat també són 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Pedralba. Si acabem a l'AP7, on a Barberà del Vallès hi ha retencions de 3 quilòmetres, com sempre, en sentit Girona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts i mig del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest divendres. El PP i Vox portaran la votació que ha aprovat la reforma laboral al Tribunal Constitucional si la mesa del Congrés no atén les seves impugnacions. El PP assegura que havia avisat abans de la votació presencial de l'error, segons ells, informàtic del seu diputat que havia votat telemàticament sí en lloc de no al decret del govern. Amb aquest error, Sánchez aprova la reforma laboral per la mínima. Error del diputat popular per Cáceres, Alberto Casero. 175 vots a favor i 174 en contra. Això després que els dos diputats d'UPN es van saltar la disciplina de vot i van premar el no, tot i que el seu partit havia acordat un sí amb els socialistes. El partit ja els ha demanat que els retornin l'acta de diputats. També polèmica al Parlament de Catalunya. Pau Juvillà ja no n'és diputat, malgrat que Laura Borràs assegurava que el copaire era diputat ahir, ja no va ser convocat al ple. La lletrada del Parlament va activar la seva baixa i, segons el web de la cambra, Juvillà va deixar de ser diputat el 28 de gener, fa una setmana. La Fiscalia denuncia per homicidi imprudent la residència Fiella de Tremp per la mort de 64 ancians, pràcticament la meitat de tots els que tenia durant els primers mesos de la pandèmia. Segons el Ministeri Públic, hi ha indicis de disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en aquestes morts. I Aigües de Barcelona proposa un augment del 7% del preu de l'aigua per a les factures d'aquest any. Per ara, l'àrea metropolitana s'hi nega. L'increment que s'acabi pactant afectarà més de 3 milions d'habitants de 23 municipis, inclosa Barcelona. El Real Madrid perd a l'últim minut davant l'Atlètic de Bilbao per 1-0 i queda fora del seu primer títol aquesta temporada. Els bilbaïns seran a les semis de la Copa del Rei després de guanyar en dues eliminatòries consecutives el Madrid i el Barça. Per cert, que avui comença la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022. Es celebren fins al pròxim dia 20 i hi participen 7 esportistes catalans.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. La pandèmia va ajornar 100 milions de cribatges de càncer a tota Europa. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La comissària de Salut Europea adverteix que si no es prenen mesures aviat, els casos de càncer creixeran un 18% l'any 2040 i es convertiran en la principal causa de mort. Ho explica Sílvia Martínez, del Periódico.
I detenen 3 persones a Catalunya per formar part d'una cèl·lula que pagava la cura de combatents jihadistes en clíniques de Barcelona.
La Policia Nacional ha arrestat a Barcelona, Girona i Badalona 3 ciutadans, 2 libis i un marroquí acusats de finançament terrorista. Els homes ajudaven els combatents ferits a Líbia a ser atesos en prestigioses clíniques privades de la capital catalana. Un cop curats, tornaven a la guerra. Ho explica Carlota Guindal i Joaquim Vera a La Vanguardia.
I detecten als Països Baixos una variant més contagiosa del VIH.
Els experts creuen que es va originar per una mutació natural del virus l'any 1990, però que fins ara no s'ha detectat. Els afectats desenvolupen el virus abans, amb una caiguda més accelerada del sistema immunitari, però responen millor als tractaments. Ho detalla Xavier Pujol, el Diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
reforma laboral tira endavant en una de les votacions més surrealistes que s'han viscut al Congrés dels Diputats, una votació que probablement acabarà al Tribunal Constitucional, tot plegat per aquests 30 segons d'embolic.
Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Ara sí, ara no, ara sí, ara no, res no quadrava. Al final la reforma laboral està aprovada enmig d'una pila de despropòsits. En tot cas, la cambra ha acabat donant llum verda a aquesta proposta de Yolanda Díaz amb un ajustat recompte, no el que va anunciar Batet, sinó de 175 vots a favor i 174 en contra, després que dos diputats d'UPN votessin no trencar la disciplina de vot i que un diputat del Partit Popular, l'Alberto Casero, s'equivoqués i votés a favor de la reforma. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. En el moment de donar el resultat de la votació, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, també s'ha equivocat anunciant que la proposta quedava derogada. Un anunci que ha hagut de rectificar al cap de pocs segons, quan els membres de la mesa han tornat a comptar i han comprovat que la proposta tirava endavant només per un vot de diferència. Tot i els entrebancs, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat així la fita.
Esta es la victoria de toda España, de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, de todos y cada una de las empresas de nuestro país, y por tanto yo solamente puedo trasladar nuestro agradecimiento a los agentes sociales, a las fuerzas parlamentarias que han hecho posible esta convalidación y sobre todo trasladarles que España continúa avanzando.
L'alegria a Sánchez li ha donat l'únic vot a favor del Partit Popular, erroni, que ha emès aquest diputat, l'Alberto Casero, de forma telemàtica. Un suport a la reforma laboral que els populars atribueixen a un error informàtic i denuncien que Batet no vulgui atendre la seva petició per anul·lar-lo. Per això ja han anunciat, també ho ha fet Vox, que ho portaran al Tribunal Constitucional.
Ho ha fet Pablo Casado a través de les xarxes socials. No només aniran al TC, el PP també ho recorrerà a la pròpia mesa del Congrés. Casado ho qualifica de frau democràtic i un atropellament de les institucions. La portaveu dels populars del Congrés, Cuca Gamarra, també ha qüestionat la votació i ha assegurat que la presidenta de la cambra sabia que hi havia una anomalia en el procés, però que tot i així ha permès que tirés endavant. Així ho explicava just després de la votació.
Eran perfectamente conscientes los miembros de la mesa de que había una anomalía en el voto emitido por parte de un miembro de esta Cámara. Y él lo ha puesto en conocimiento con carácter previo a la mesa. Han decidido continuar hacia adelante con la votación. El diputado se ha personado en esta Cámara y se le ha impedido la entrada al hemiciclo.
La polèmica votació ha deixat en un segon pla el fet que el no d'Esquerra, Bildu i el PNB a la proposta de Díaz ha acabat trencant la majoria de la investidura de Sánchez.
Aquest dijous els republicans han retret a la Moncloa haver-los sotmès a un procés de pressió per fer-los canviar el sentit del seu vot i han dit que la reforma l'hauria pogut signar Albert Rivera amb Ciutadans. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat el Ministeri de Treball de no complir el que havien promès.
Ni el ministerio ni el gobierno, y es duro decirlo, han querido recuperar la indemnización justa frente a despidos injustos. ¿Podían hacerlo? Sí. Primero, porque lo prometieron. Segundo, porque nosotros se lo proponíamos. Y tercero, porque tenían los números y la mayoría de izquierdas para hacerlo. Que esta reforma laboral le guste a la COE no es casualidad.
Polèmica política al marge. Repassem quins són els canvis de la reforma laboral, que sí, s'ha aprovat aquest dijous. Un dels principals objectius del govern espanyol és limitar els contractes temporals.
La proposta de Yolanda Díaz volia limitar el 15% els contractes laborals temporals, però en les negociacions amb la patronal es va anar rebaixant aquesta aspiració. La reforma vol simplificar els tipus de contractes perquè els indefinits siguin els preferents.
No només es limiten els temporals, també s'acaba amb els extesos contractes d'obra i servei. També s'obligarà a contractar els treballadors que encadenin contractes.
Només es permetran les feines temporals quan les empreses tinguin punts de producció o quan s'hagi de substituir un treballador. S'eliminen els contractes d'obra i servei. Les empreses hauran de fer un contracte fix als treballadors i quan s'acabi la feina tindran l'obligació de formar-los i recol·locar-los. Si en un termini de 2 anys una persona treballa durant 18 mesos en una mateixa feina, l'empresa l'haurà de fer fixa.
I torna a la prevalença dels convenis sectorials, que és un dels punts més polèmics que el Partit Popular va limitar el 2012.
El conveni del sector torna a manar sobre el d'empresa, per bé que cada empresa encara podrà regular si prefereix pagar o compensar les hores extres, a quina categoria professional pertany, les mesures de conciliació familiar o com distribueix el temps de treball. El conveni sectorial tornarà a marcar el salari base i quan dura la jornada laboral. També s'aplicarà el conveni del sector a les activitats que facin empreses externes subcontractades, com les cambreres de pis.
I finalment, els expedients de regulació temporals d'ocupació es convertiran en estructurals.
Els famosos ERTO es convertiran en un mecanisme inclòs a la llei laboral. Les empreses s'hi podran acollir per motius econòmics o de sector. Tindran una durada d'un any i 2 pròrrogues de 6 mesos cada una. D'aquesta manera es volen evitar els acomiadaments massius.
El Parlament de Catalunya, Pau Juvillà, ha deixat de ser diputat. La secretària general del Parlament ha executat la resolució de la Junta Electoral Central de retirar-li l'escó i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja no li permet de votar. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Juvillà ja no figura a la pàgina web de la cambra. A banda, la secretària general del Parlament, Esther Andreu, ha registrat un escrit a la mesa on exposa que per imperatiu legal i per evitar que s'imputi altres funcionaris de la cambra qualsevol tipus de responsabilitat penal, es veu obligada a obeir els acords de la Junta Electoral Central que ordena la retirada de l'escó del Parlament al diputat Cupaire. Un escrit que s'ha fet públic just després del ple en què la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no li ha permès votar.
La delegació de vot de Pau Juvillà no consta en les delegacions de vot d'aquest que hem acceptat per aquest ple.
Argumentant que el dictamen l'afectava en primera persona. Així, Borràs ha evitat caure en el risc d'estar cometent un delicte de desobediència per no complir les ordres de la Junta Electoral.
Gràcies, Judit. Més qüestions. La Fiscalia ha denunciat per homicidi imprudent la residència Fiella de Tremp per la mort de 64 ancians durant els primers mesos de la pandèmia. El Ministeri Públic considera que hi ha indicis de disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en aquelles defuncions.
Després d'un any d'investigació, el Ministeri Públic considera que hi ha indicis que la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors d'un total de 65 van ser culpa d'una mala organització del centre. Se'ls acusa dels delictes d'homicidi imprudent, tracte degradant i contra la seguretat del treball arran del brot mortal de Covid-19 que va afectar el centre entre el novembre del 2020 i el gener del 2021.
I la Unió Europea vol que el certificat Covid sigui necessari per viatjar fins al juny del 2023. Això és un any més del que estava previst fins ara. La Comissió Europea ho ha justificat per la incertesa que hi ha sobre el comportament del virus durant el 2022.
La mesura busca facilitar la circulació dels ciutadans europeus per tota la Unió Europea en un moment en què la pandèmia encara no ha acabat. La Comissió considera que cal ampliar més mesos el seu ús donat el context epidemiològic actual.
Veurem què acaba passant a tot plegat. Per cert, que la cadena SER està informant que dimarts vinent sembla que el govern podria tombar, acabar amb l'obligació de portar la mascareta al carrer. De fet, aquest dimarts pràcticament totes les comunitats autònomes ja li ho van dir, però clar, qui diu que es carrega una mesura l'endemà d'haver obligat tothom a votar-la al Congrés, no? Doncs dimarts que ve el govern aixecarà aquesta obligació. Més qüestions. La companyia Aigües de Barcelona proposa pujar el preu del rebut un 7% al 2022. La proposta ha estat rebutjada per ara per l'àrea metropolitana de Barcelona.
Aigües de Barcelona justifica que aquest increment és necessari per a l'equilibri econòmico-financer de l'explotació del servei. El percentatge proposat, però, és molt més alt que la mitjana de l'IPC de l'any 2021, que ha sigut del 2,3%. El vicepresident d'Ecologia de l'àrea metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, ha considerat que la proposta és una barbaritat sense precedents, ja que es tracta d'una pujada que equivaldria a augmentar més de 1.000 milions d'euros al rebut de l'aigua. Si la pujada que va tirant endavant afectaria els ciutadans de 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, uns 3 milions de persones.
Aquests municipis inclouen, evidentment, la capital, Barcelona, on, per cert, gran part de la línia 5 del metro quedarà sense servei per una renovació integral de la via entre Sagrera i Horta, a més d'altres obres. Durant la pròxima Setmana Santa començarà la primera fase d'aquestes obres entre les estacions de Verdaguer i Virrei Amat, unes actuacions que serviran per preparar el gruix de les obres que estan previstes per aquest estiu. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Durant 10 dies, els operaris de TMB construiran un nou equipament de via a l'entrada de la Sagrera, que serà imprescindible per poder deixar l'estació a punt durant el tall de l'estiu. Unes obres que també serviran per acabar amb les vibracions en alguns punts del recorregut. TMB estima que reduiran fins al 45% de les ja detectades. Així ha explicat el director de Metro, Òscar Playà, en què consistiran el gruix de les actuacions.
Enviar el balast, que són les pedres que sustenten i que s'aguanta la via, per una placa de formigó, que és una placa que dona solució a que la via es bellugui menys i hi hagi menys vibracions. Traiem les travesses i posarem més de 20.000 fixacions antivibratòries que ens han d'ajudar a reduir i eliminar les vibracions que tenim en aquest tram, i posem el carril completament nou.
TMB reforçarà la xarxa d'autobusos, però des de la mateixa empresa insisteixen que la millor alternativa serà agafar altres línies de metro.
Gràcies, Sílvia. Qüestions de l'actualitat internacional. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que les forces militars del seu país han matat el líder de l'Estat Islàmic, Abu Ibrahim al-Hashimi, en una operació al nord-oest de Síria, amb 13 morts més, entre ells 6 menors.
Al-Hashimi era conegut com el destructor i una figura destacada entre els grups jihadistes d'Iran durant les darreres èpoques. Havia anat ascendint de forma constant en la jerarquia d'Estat Islàmic. En un comunicat, Biden ha agraït la valentia dels membres de les forces armades que han participat en l'operació i ha assegurat que tots han tornat en vida. Pel president nord-americà, aquest fet fa que el món sigui un lloc més segur.
Ja coneixem el nou single de Rosalía, Saoko. És el títol de la cançó, formarà part del proper disc de la catalana i és públic des d'aquesta mitjanit.
Saoko s'uneix a la fama que la de Sant Esteve de Sesrovires va llançar fa unes setmanes amb The Weeknd i a Hentai, de la que només hem pogut escoltar un avançament. Totes formaran part del nou disc de Rosalía, que es preveu que puguem escoltar el mes de març.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també el que es publica avui a la premsa digital. El Departament de Recerca i Universitats impulsarà un programa estil Erasmus als territoris de parla catalana.
Es tracta d'un programa de mobilitat i intercanvi entre les 22 universitats dels territoris de parla catalana. És un projecte similar al que es coneix com Erasmus o Sèneca i té la intenció de donar visibilitat a la fortalesa del català i reforçar també la unitat de la llengua. El projecte permetrà estades de la comunitat universitària a Catalunya, al País Valencià, a les Balears, Andorra, a la Catalunya Nord i també a l'Alguer, ho informa el Nacional.
La policia alerta d'un perillós repte viral: desaparèixer durant 48 hores.
El participant, que sol ser un adolescent desafiat per altres persones a les xarxes socials, té prohibit tenir cap contacte amb els seus familiars ni amb persones properes. Ha de quedar-se ocult durant el màxim temps possible, i si els familiars publiquen missatges a les xarxes socials o denuncien la seva desaparició a comissaria, el desafiat guanya punts. Ho llegim al Nació Digital.
Mor el dissenyador de moda Toni Miró, als 74 anys.
Nascut a Sabadell, Miró va ser un dels majors representants de la moda catalana de les dècades dels anys 80 i 90. Amb només 20 anys va obrir la seva primera botiga a la capital catalana, anomenada Groc, i després va exportar les seves creacions a Milà, a Nova York i a París. Miró va dissenyar uniformes com els dels Mossos d'Esquadra i va vestir els integrants de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Ho llegim a la majoria de mitjans digitals.
Fem un repàs també el que passa al territori. Les comarques gironines porten dos mesos sense saber preveure pluja.
A la Garrotxa fa 2 mesos i mig que no plou. És la comarca més afectada, però no és l'única. El Pla de l'Estany porta 2 mesos sense pluja en condicions, mentre que el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà també s'hi acosten. El Meteocat apunta que la sequera va començar el passat 25 de novembre. Ho detalla el Diari de Girona.
Encara a Girona, la ciutat viu un fort augment de la construcció d'habitatges.
Feia 8 anys que no es veia un increment com aquest. De fet, un estudi municipal preveu que l'any que ve hi haurà 3.000 persones més empadronades i, si les estimacions es compleixen, viuran a Girona 130.000 persones. De tots els habitatges en construcció, no n'hi ha cap de més de 50 pisos.
Osona posa en marxa un punt gratuït d'atenció a menors amb addicció a les drogues i a les plantalles.
Es tracta d'un servei gratuït que ofereix la Diputació de Barcelona. Els educadors socials apunten que la pandèmia ha intensificat el grau de les addiccions dels joves. A més, també especifiquen que els consums més habituals continuen sent el cànnabis i l'alcohol, però que es nota un augment de l'èxtasi o dels ansiolítics. El punt d'atenció també dona suport a les famílies i ho podem llegir al 9-9.
I Andorra, hotelers i comerciants veuen amb moderat optimisme el futur casino.
El nou centre d'oci està previst que s'inauguri aquesta tardor. Des del sector hoteler veuen amb bons ulls el projecte, però creuen que no se'n beneficiaran perquè els clients no s'allotjaran en els seus hotels. Ho trobem al Periòdic d'Andorra.
Al matí, a Ràdio Estel.
I anem als esports. El Real Madrid ha dit adéu a la Copa del Rei després de caure aquesta nit per la mínima davant de l'Atlètic de Bilbao a San Mamés. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Un gol d'Àlex Berenguer al minut 89 ha donat la victòria als bascos, que han sigut bastant superiors al Madrid durant bona part de l'enfrontament. Els blancs els continua resistint aquest trofeu que no guanyen des de l'any 2014. De les últimes 12 edicions de Copa, només en 4 han aconseguit col·locar-se a semifinals. Aquesta nit també s'ha jugat l'altre partit de quarts entre el Real Societat i el Betis, amb victòria pels andalusos 0-4. Amb aquests resultats i els d'ahir, els equips que jugaran les semis són Rayo Vallecano, València, Betis i Atleti Club. El sorteig de la propera ronda, que ja serà doble partit, es fa aquesta tarda quan passin 10 minuts a les 3 de la tarda.
Mentrestant, amb tots els reforços a punt, el Barça ja prepara el partit d'aquest diumenge, en aquest cas contra l'Atlètic de Madrid, al Camp Nou.
Torna a la Lliga després de 15 dies d'aturada i ho fa amb un partit clau pels blaugranes. Si el Barça guanya, superaran els matalassers i se situaran en places d'accés a la Champions. Malgrat els reforços del mercat d'hivern, Xavi té un problema a la defensa després que l'Anglès s'hagi lesionat del bíceps de la cuixa esquerra. La seva baixa, que s'espera que sigui de 4 o 5 setmanes, se suma a les d'un Titi i Eric García. Pel que fa a l'Espanyol, no jugarà aquesta jornada fins dilluns a les 9 de la nit a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. I encara en futbol, aquesta nit ha quedat definida la final de la Copa d'Àfrica de diumenge. La jugaran Egipte i Senegal. Els egipcis han sigut els últims en classificar-se després de guanyar els penals al Camerun.
En bàsquet, victòria contundent del Barça a l'Eurolliga, en aquest cas davant del Panathinaikos, per 86-60.
Amb aquest triomf, el Barça es manté a la part alta de la classificació europea, lluitant pel liderat que encara el té el Real Madrid, que juga avui contra el Zenit. Ahir, al Palau, el Barça va estar esplèndid des de l'inici, arribant al descans 20 punts per sobre del Panathinaikos. L'extraordinària defensa, la direcció de Kalates i l'explosió de Dante Exum han dinamitat els grecs, que només han estat concentrats en el partit durant el primer quart.
En futbol sala, aquest vespre a les 8, la selecció espanyola juga el bitllet a la final de l'Eurocopa contra Portugal.
Espanya i Portugal ja es van enfrontar a la final de l'Eurocopa del 2018 amb un partit que va acabar en victòria portuguesa per 3-2. Avui disputaran la segona semifinal del torneig. El combinat espanyol arriba a la trobada amb la moral alta després de superar Eslovàquia als quarts de final per 5-1. La semifinal, que es jugarà abans, l'enfrontarà Ucraïna i Rússia.
I avui arrenquen oficialment els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín, tot i que ja s'han fet algunes rondes preliminars. Aquesta tarda és la cerimònia inaugural.
Qui portarà la bandera espanyola són els catalans Caral Castellet i Ander Mirambell. El Castellet disputarà els seus 5ens Jocs Olímpics, el que la comparteix en l'espanyola en l'esportista del país amb més cites olímpiques. Castellet es troba en un bon moment i, juntament amb el basc Lucas Eguíbar, són la gran esperança espanyola per marxar de Pequín amb medalles. A banda, fins a 7 esportistes catalans formen part de la delegació olímpica espanyola. La cerimònia inaugural comença a la 1 del migdia i es podrà seguir en directe per Eurosport.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem al punt de 2:15. Tal dia com avui, de fa 20 anys, el 4 de febrer del 2002, va sortir a la venda Estrella de Mar. És el primer disc, era el primer disc d'Amaral. Això és Sinti no soy nada.
Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sinti no soy nada. noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí d'aquest divendres 4 de febrer. Va, que acabem la setmana i ho farem amb tertúlia, aquí amb la Montserrat de Brera, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Barbet, amb moltes, moltes, moltes coses que parlar del que va passar ahir, del que va passar al Congrés dels Diputats, evidentment, però també del que va passar al Parlament de Catalunya, que sospito que si al Congrés dels Diputats les coses no haguessin succeint com han acabat succeint, avui també estaríem una bona estona discutint la realitat que es viu al Parlament de Catalunya. L'Arturo Puente té algunes coses interessants a explicar-ne de noves respecte al que passava ahir al Parlament de Catalunya amb en Pau Juvillà, que ha deixat de ser diputat al Parlament de Catalunya. La gran pregunta és, i des de quan? Perquè formalment a la pàgina web del Parlament diu que no n'és des del dia 28 de gener. D'això en fa una setmana, eh? Recordeu que pel mig hem aturat l'activitat del Parlament uns quants dies com a protesta. Encara era diputat, però ahir no el van acabar citant i semblava que es quedava sense l'acte de diputat ahir, però resulta que la web del Parlament diu que va ser des del dia 28. D'aquí uns minuts us ho aclarirem tot plegat. Sigui com sigui, sigui ahir o fos el dia 28, el que és segur és que Pau Juvillà, com va exigir la Junta Electoral, ja no és diputat del Parlament de Catalunya. Abans d'entrar en totes aquestes qüestions, però, Parlament i Congrés, avui també dedicarem una estona a parlar de la reforma laboral, no de la part política, sinó de la part efectiva, ja que la tenim, ja que està aprovada, i hi ha una sèrie de canvis, en volem parlar. Classe pràctica sobre la reforma laboral, amb Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Amb ell analitzarem el contingut d'aquesta reforma, el que canvia i el que implica cadascun d'aquests canvis per als treballadors. Evidentment, també parlarem i força del que passava ahir al Congrés dels Diputats, perquè tot junt, tot junt, un diputat del Partit Popular s'equivoca. La presidenta de la mesa queda desbordada i no llegeix bé el resultat. Dos diputats que havien de saltar-se la disciplina, que havien d'acatar el que deia el seu partit, acaben saltant-se la disciplina de vot, els d'UPN, voten en sentit contrari, el partit els està reclamant l'acte, però és que resulta que si el diputat del Partit Popular no s'hagués equivocat avui, la reforma laboral no seria una realitat. Vaja, un bon quadre el que quedava ahir al Congrés dels Diputats. Ara hi entrarem amb tot plegat. Avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. De fet, el Partit Popular i Vox portaran la votació que ha aprovat la reforma laboral al Tribunal Constitucional si la mesa del Congrés no atén les seves impugnacions. El PP assegura que havia avisat abans de la votació presencial de l'error, segons ells, informàtic del seu diputat, que havia votat telemàticament sí, en lloc de no, al decret del govern. D'aquesta manera, Sánchez aprova la reforma laboral i ho fa per la mínima gràcies a aquest error del diputat popular per Cáceres, Alberto Casero. 175 vots a favor, 174 en contra, després que els dos diputats d'UPN es van saltar la disciplina de vot i van premar el no, tot i que el partit havia acordat un sí amb els socialistes. UPN ja demana a aquests dos diputats que els retorni l'acta de diputats. Parlant de diputats, Pau Juvillà ja no n'és al Parlament de Catalunya. Malgrat que Laura Borràs assegurava que el copaire era diputat, ahir ja no va ser convocat al ple, la lletrada del Parlament va activar la seva baixa i, segons la web de la cambra, Juvillà va deixar de ser diputat el 28 de gener. D'això en fa una setmana. La Fiscalia denuncia per homicidi imprudent la residència Fiella de Tremp per la mort de 64 ancians durant els primers mesos de la pandèmia. Segons el Ministeri Públic, hi ha indicis de disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en aquelles morts. Els Estats Units comuniquen la mort del líder de l'Estat Islàmic en una operació de les seves forces especials. La versió nord-americana és que l'home s'hauria immolat, provocant diversos morts entre els qui vivien amb ell, inclosos alguns nens. El Real Madrid perd a l'últim minut davant l'Atlètic de Bilbao per 1-0 i queda fora del seu primer títol aquesta temporada. Els bilbaïns seran, per tant, a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar en dues eliminatòries consecutives, ara al Madrid i fa 4 dies al Barça. Per cert que avui es fa la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern Pequín 2022, una cerimònia que es fa aquest migdia. Els Jocs se celebren fins al pròxim 20 de febrer i participen fins a 7 esportistes catalans. I ara sí, per tancar els titulars, el temps i el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica per avui, divendres, i també per al cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Petits canvis en la situació meteorològica, tot i que el canvi important, el que convindria, i és que hi hagués precipitacions, de moment no vindrà, tot i que demà pot ploure una mica. De moment, comencem la jornada amb tranquil·litat, tot i que la tendència és que avui els núvols cada vegada vagin a més. Uns núvols que aniran tapant el cel amb el pas de les hores, però seran núvols mitjos i alts, que en cap cas han de donar precipitacions. Però aquests núvols faran que avui les temperatures no pugin tant com dies anteriors, màximes de 13 a 17 o 18 graus les més altes. Entrarà la tramuntana i això s'accentuarà també de cara a demà amb força núvols arreu del país i amb algun ruixat dispers a punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Girona, no tant cap a l'Alt Empordà, perquè aquí la tramuntana serà de moderada a forta. També pot haver-hi alguna nevada feble al vessant nord del Pirineu, demà per damunt dels 1.000 metres. Les temperatures baixaran demà i diumenge farà més fred al matí, però en canvi pujaran un pèl les temperatures diurnes, perquè diumenge sí que tindrem moltes més estones de sol.
Gràcies, Jordi. Queda apuntat. Per tant, recuperem la jaqueta de cara al cap de setmana. El que fem també a aquesta hora és anar cap al RAC una altra vegada i actualitzar la situació a la xarxa viària catalana. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora podem parlar ja d'un divendres més aviat tranquil pel que fa a la xarxa viària. Queden, però, trams de retencions en punts com l'AP7, amb 3 quilòmetres de congestió a l'altura de Barberà en sentit Girona. També la C-17, com és d'habitual, a l'altura de Parets, porta retencions en sentit Vic. I pel que fa a la C-58, ara en sentit Barcelona, queden uns 3 quilòmetres de retencions, tant a l'altura de Sant Quirze com també des de Montcada fins al nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, ha millorat ja força la situació, però encara queda congestió en sentit Llobregat. Són 3 quilòmetres des d'Horta fins a Vallcarca i també uns 4 quilòmetres des de Diagonal Mar fins al Port Olímpic per la ronda litoral. I en sentit Besòs també, ara són uns 3 quilòmetres de retencions de la B20 a l'altura de Pedralbes. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar parlem de la reforma laboral, no de la polèmica política, sinó de què implica, quins canvis suposa per als treballadors aquesta reforma laboral, amb en Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda, aquí en directe, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Comprant a Renfe amb antelació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb antelació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Terrassa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Salvador Cristau es convertirà en nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres una celebració de comunió i de proximitat al Bisbat de Terrassa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicat des que hem arrencat aquest programa, després de mesos de negociacions, d'estires i arronses i de tot el desgavell i el despropòsit que es va viure al Congrés dels Diputats, i encara que hagi sigut per la mínima, per un sol vot i per error, malgrat tots aquests malgrats, la reforma laboral hi va quedar convalidada, per tant ja és una realitat ferma. Aquesta nova llei és, més enllà de les polèmiques polítiques, una llei important perquè afecta tots els treballadors d'aquest país, i avui teníem ganes de parlar-ne una mica i d'explicar-la al marge del debat polític. Tenim temps durant tot el programa d'avui de fer-ho, però ara el que volem és ocupar-nos de la part pràctica, d'entendre el que implica aquesta reforma laboral, un text que té en principi la voluntat de lluitar contra la temporalitat. En som els campions europeus a Espanya de contractes temporals, i això hauria de començar a canviar amb la reforma laboral. Canvis de tipus de contractes, limitacions de la temporalitat i d'altres qüestions que volem intentar explicar al llarg dels pròxims minuts. Per poder-ho fer amb criteri i ben fet, ens acompanya el Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Com estem, senyor Parra? Molt bon dia. Nacho Parra, bon dia. Ara sí, que no el sentia. Com estem?
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a aquest matí. Abans d'entrar en el detall dels diferents elements, és una reforma que canvia moltes coses o no pels treballadors?
Canvia algunes, però no gaires.
Canvia algunes, però no gaires. Val, és una bona manera de començar. I aquestes poques que canvien, canvien de manera substancial?
Respecte a la temporalitat dels contractes, ja em dic que sí, que canvia de manera substancial. Respecte a la resta d'elements, jo diria que no, que els canvis són molt cosmètics.
Són canvis cosmètics. En aquest sentit, els advocats laboralistes, que fa molt de temps que heu hagut de batallar, diguem-ne, amb el que implicava la reforma laboral l'anterior, diguem-ne, no us canvia grans coses o no us facilita d'una manera important la feina?
No, hem de tenir en compte que de totes les grans mesures que l'any 2012 van ser imposades unilateralment per part del govern del PP, únicament hi ha hagut dos canvis, que són la prioritat aplicativa del conveni de sector respecte del d'empresa en matèria salarial, uh-huh, i la ultraactivitat
indefinida dels convenis col·lectius, és a dir, que quan un conveni col·lectiu finalitza, continua en vigor fins que entri una altra norma, no? Un altre conveni col·lectiu que el pugui substituir. La resta d'elements que es van modificar i que van ser extraordinàriament regressius a 2012 continuen vigents. Parlem de les limitacions, o sigui, de la minoració de les compensacions econòmiques en cas d'acomiadaments injustificats. Parlem de la facilitat per acomiadar de manera objectiva, amb causa justificada, a persones treballadores. Parlem de l'eliminació dels salaris de tramitació, que era un element que garantia l'ocupació, garantia l'estabilitat de l'ocupació i evitava precisament aquells acomiadaments fraudulents, aquells acomiadaments que no tenen causa. Parlem de que no s'ha recuperat l'eliminació de l'autorització administrativa quan es feien EROs, quan es feien acomiadaments col·lectius, i aquesta sí que pensem que era una eina molt important de cara a l'administració en matèria política industrial, per controlar o per evitar, millor dit, la deslocalització o la pèrdua de capacitat industrial i de capacitat productiva dins del territori. S'han mantingut la flexibilitat en les causes de l'acomiadament. S'ha mantingut també una flexibilitat enorme respecte a les modificacions de condicions de treball, és a dir, aquelles condicions importants com el salari, com l'horari, com la jornada, que l'empresa te les pot modificar al·legant únicament raons vinculades amb la competitivitat. S'ha mantingut que fins a un 10% de la jornada la poden distribuir irregularment i sense necessitat de justificar-ho amb les empreses. Vull dir, el corpus que va constituir, que va configurar la reforma laboral de l'any 2012 s'ha mantingut. Per nosaltres, un dels grans problemes és que el que va originar-se com una política partidista, una política unilateral i partidista per part del govern del PP, ha estat assumit ara com una política d'Estat. És a dir, la nova norma que sorgeix, al final el que fa és convalidar tots aquells aspectes regressius. Per tant, el que era únic i exclusivament proposta d'una part molt concreta, proposta de la dreta, passa a ser assumit com una proposta d'Estat, on tots els actors polítics o els principals actors polítics amb representativitat dins del Congrés dels Diputats l'accepten i l'assumeixen, i on també la representativitat social, entesa des de la perspectiva de la concertació social entre patronal i sindicats majoritaris, també l'han assumit com a pròpia. I per nosaltres aquest és un risc important.
Això vosaltres al final també us ho posarà una mica més complicat a l'hora de discutir-ne alguns elements, no? És a dir, quan una norma, diguem-ne ara mateix, doncs pot presumir, diguem-ho d'aquesta manera, d'aquesta transversalitat, també en el vostre argumentari jurídic, en moments determinats que calgui, es pot veure, no sé si afablit, però sí dificultat, no?
Sí, totalment. I no només en el nostre argumentari jurídic, sinó en la capacitat de resposta que poden tenir les persones treballadores quan es veuen en una situació com aquesta. És a dir, fins i tot les ganes, no?, de batallar davant de determinades decisions amb les quals es poden trobar les persones treballadores. Doncs això suposem, i suposo que també influirà i que també serà un element que impactarà de manera directa en la confrontació que pugui existir.
Clar, a veure, entrem en alguns dels elements que ha anat plantejant. Jo n'hi vaig dir en algun, i si hi ha algun punt que ens n'hem deixat algun que creu que és important que entrem, vostè m'ho comenta i el repasquem. Per exemple, hi ha aquesta qüestió que el titular seria la reforma laboral busca acabar amb la temporalitat, no? Per exemple, d'acord, aquí d'entrada tenim els contractes per obra i servei, som els campions del món a Espanya en temporalitat, i els contractes d'obra i servei són els reis, diguem-ne, no? D'aquest panorama, a banda dels contractes de curta durada. Com canvia la temporalitat? Per exemple, quan diem desapareixen els contractes d'obra i servei, clar, jo entenc que estem dient que a partir d'avui no se'n poden fer de nous d'obra i servei, però i què passa amb tots els que estan en vigor a dia d'avui?
Els contractes que estan en vigor es mantenen en vigor fins a la data que puguin finalitzar, fins a la data que teníem prevista de finalització. I, de fet, hi ha un petit període de 3 mesos durant el qual es podran fer també contractes d'obra i servei com a màxim de durada 6 mesos. Però, en termes generals, podem dir que sí, que, és a dir, els contractes d'obra i servei ja han finalitzat. És a dir, llevat aquestes dues petites excepcions, és a dir, els que estaven vigents abans d'aquesta norma, doncs han de continuar vigents
sí, en funció de la norma anterior.
Amb això dona d'entrada, clar, és un punt aquest important, diguem. És a dir, tothom que avui està treballant amb un contracte amb obra i servei no ha de pensar que ara l'empresa el trucarà per canviar... O sigui, senzillament aquest contracte que té en vigor el complirà fins que acabi aquesta obra o aquest servei.
Exacte.
Perfecte.
Exacte. I tenim també aquest període fins al 31 de març, durant el qual les empreses poden continuar fent contractes d'obra i servei amb una durada màxima de 6 mesos.
Amb una durada màxima de 6 mesos.
Sí, és a dir, a data d'avui encara es poden fer contractes d'obra i servei durant 6 mesos, per una durada de 6 mesos.
Per una durada de 6 mesos. Per tant, vol dir que aquest estiu, en principi, encara podem trobar... Aquest estiu ja no s'hauria de poder contractar ningú amb una obra i servei, per exemple?
A partir de 1 d'abril ja no es pot contractar a ningú, a cap persona, amb una obra i servei.
Per tant, entenc que aquesta temporada d'estiu serà un bon termòmetre de quins canvis obliga, no?, aquesta reforma laboral. Ho dic perquè, evidentment, la temporada turística, que començaria amb Setmana Santa, per entendre'ns, i després, sobretot, tota la temporada d'estiu, és on molta d'aquesta temporalitat de les feines a Espanya quedaven concentrades aquí.
Sí, però aquestes molt probablement i previsiblement continuaran sent de caràcter temporal. S'ha eliminat el contracte d'obra i servei, que era, i en aquí sí que estem d'acord, jo crec que totes les persones que ens podem dedicar en aquest àmbit, que era un dels grans focus de temporalitat. O era l'eina principal a través de la qual s'establia aquesta temporalitat, sobretot tenint en compte que el mercat productiu està agafant una forta embranzida amb empreses multiserveis, no?, a través de subcontractacions, ja siguin públiques o subcontractacions privades. I, per tant, era una eina de temporalitat molt gran. I aquest està eliminat i és un punt important, jo diria que molt progressista, no? un punt d'estabilitat molt gran d'aquesta norma. Seria un dels aspectes bàsics i essencials, però això no significa que s'elimini la temporalitat. És a dir, tenim encara, o tindrem encara, dos contractes temporals principals. Un serà el d'interinitat, que és al final per substituir persones que tenen dret a reserva, és a dir, una dona que ha donat a llum, que està en període de suspensió per maternitat, o un pare també en suspensió de paternitat, o una baixa, és a dir, aquests encara són vigents. I després tindrem el contracte que li diuen per circumstàncies de la producció, que en principi són per augments imprevistos o circumstancials del volum de feina. Aquest contracte, que haurem de veure quina serà la seva aplicabilitat, és a dir, és veritat que estem en un primer mes, sembla que les dades d'ocupació indiquen que hi ha hagut un 15% de contractes indefinits de tota la sèrie que s'han fet al mes de gener, el que segons el van indicar des del Ministeri era la sèrie històrica de contractes indefinida més alta de tota la història, però haurem de veure quina serà al final l'aplicabilitat pràctica que tindrà aquest contracte per circumstàncies de la producció. És a dir, si es farà servir bé, només per necessitats imprevisibles, o si aquest substituirà el contracte d'obra i servei com a focus.
Clar, però això podria ser una trampa legal, no? Perquè, és a dir, si nosaltres parlem d'un augment de la productivitat, però per una qüestió circumstancial, aquest circumstancial no pot incloure una circumstancialitat programada, no?, que sabem que cada any, circumstancialment, des del mes de maig fins al mes d'octubre, tindrem més feina.
Exacte, no hauria, però sí que existia abans. Ah. És a dir, aquesta previsibilitat ja s'havia d'articular, no?, o s'havia de cobrir mitjançant fixes discontinus o indefinit de temps parcial i no pas a través de treballs temporals, i no passava. Jo crec que el termòmetre serà validar... introduiria un petit matís, és a dir, aquelles temporalitats molt llargues, de 2, de 3 anys, sostenint contractes de treball temporal, probablement siguin eliminades, perquè era el contracte d'obra i servei el que ho permetia. Ah. Abans teníem també un contracte eventual, fins a durada d'un any, 18 mesos, com a molt, en virtut del qual es cobrien la gran majoria de feines que no arribaven a una durada de temporalitat llarga, que en definitiva són la gran majoria dels contractes temporals que es fan. És a dir, a l'àmbit de les relacions laborals a Espanya, la gran majoria de contractes temporals són de curta durada. I jo molt em temo que farà servir aquest nou contracte per circumstàncies de la producció precisament per cobrir totes aquestes, no diria eventualitats, sinó totes aquestes, tots aquests increments previstos de feina.
Em sorprèn també que una de les coses que preveu aquesta reforma és l'obligació de contractar aquells treballadors que encadenin contractes. Això, des d'un punt de vista legal, ja estava passant ara.
Això estava passant, exacte.
No, la concatenació de contractes, diguem, no sé si aquesta és l'expressió exacta, no? Però ja et derivava, diguem, o sigui, davant d'un jutge ja acabaves sempre contractat, per entendre's, no?
Sí, això l'únic que s'ha fet és reduir, també és un element positiu. És a dir, abans t'exigien estar contractat 24 mesos en períodes de referència de 30 mesos, sí. I ara s'ha reduït, i són 18 mesos contractat en períodes de referència de 24.
Els fixos discontinus també aconseguiran sumar antiguitat, oi?
Sí, els fixos discontinus sumaran antiguitat, però això hem de dir que és un element, evidentment, positiu, però és un element que ja venia determinat jurisprudencialment. És a dir, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Suprem, havien declarat que s'havia de computar tota l'antiguitat dels fixos discontinus i que no es podia descomptar els períodes durant els quals no es treballava. És a dir, al final això el que fa és reflectir a la llei allò que els jutjats, allò que els tribunals ja havien conclòs.
Les empreses tenen algun tipus d'incentiu? És a dir, hi ha una part, diguem-ne, no, que hem explicat, que per si hi ha contractes fraudulents, doncs hi haurà multes més altes, que es reforçarà l'inspecció de treball, d'acord, però si alguna cosa ha demostrat, diguem-ne, l'administració és que no té la capacitat d'abordar la realitat de tota la contractació que hi ha en aquest país, no? Clar, vist així, la meva pregunta és, les empreses tenen algun incentiu clar per apostar pel contracte indefinit, que és el que en principi venen els polítics que funcionarà d'aquesta reforma laboral? A banda de la coerció, de fer-ho malament, hi ha algun incentiu real, o vosaltres hi veieu algun incentiu real a apostar pel contracte indefinit quan una empresa contracti algú?
No, cap. Ni un. Cap ni un. No. El que tu deies, la coerció. Aquest element de coerció. Però crec que és important, a més, plantejar que un focus important també dins de tota aquesta estabilitat és la capacitat o la facilitat amb la qual es pot acomiadar les persones.
Aquí volia entrar, no? Perquè jo crec que hi ha aquesta qüestió de la temporalitat que jo crec que n'hem parlat bastant. Tu explicaves, recordaves al principi el tema de la prevalència dels convenis. Vull dir que evidentment això per a empreses grans té la seva importància i segur que els sindicats doncs, faran les explicacions que pertoquin. Però clar, jo crec que hi ha dos elements d'aquesta reforma que m'agradaria que comentéssim, i el primer és aquest, no? Que una de les coses que no es toca són els processos d'acomiadaments. Amb la modificació que hi va haver-hi la reforma laboral del Partit Popular de l'Estatut General del Treballador, no? L'article 51, etcètera, bé, tot això no s'ha tocat, i per tant, en aquest sentit, la fragilitat del treballador davant l'acomiadament i la quantitat de diners que pot rebre, això no canvia i no es toca.
No. Es manté inalterat. I crec que és important posar el focus que quan estem parlant d'això estem parlant d'acomiadaments improcedents. És a dir, no d'acomiadaments justificats,
sí.
Sinó d'acomiadaments on no hi ha causa per acomiadar el treballador. O l'empresa decideix unilateralment i sense justificació extingir un contracte de treball, tenint en compte la importància que té al final la feina en la vida de les persones, i que dins de la pròpia Constitució espanyola està configurat com un dret fonamental, que tothom té dret a la feina, doncs tothom té dret a conservar aquesta feina.
Ah. I el gran... Aquí hi ha una gran discussió, no?, que és si una empresa et pot fer fora perquè sí, no? És a dir, hi ha una part, diguem-ne, de l'empresariat que defensa que si ell entén que aquell treballador ja no el necessita o en vol prescindir, ho pot fer sense cap més motiu que voler-ho. I aquí és on rau la discussió i és el que, d'alguna manera, la reforma laboral del Partit Popular permetia, no?
Sí, és a dir, l'acomiadament lliure existeix. Aquesta és la sentència. És a dir, l'estat espanyol, l'acomiadament lliure existeix. Només, diríem, està prohibit en algunes circumstàncies molt concretes, com és treballadores embarassades, sí, gent que acaba de tenir un fill, que estan pas més de paternitat, representants dels treballadors... I en aquests casos molt concrets, l'acomiadament lliure existeix, perquè una empresa pot decidir acomiadar una persona sense cap donar la causa, sempre i quan no sigui una vulneració de drets fonamentals, és a dir, sempre i quan no sigui una represàlia per haver fet vaga, però pot acomiadar sense cap mena de causa, perquè no li agrada, perquè ja no decideix que vol contractar una altra persona, perquè decideix que... per qualsevol motiu. Això el que provoca és una fragilitat enorme. Llavors, aquest acomiadament lliure existeix ja des dels anys 80.
Llavors, des dels anys 90, perdó. Llavors, el que genera és una fragilitat en l'estabilitat, no? en l'ocupació enorme.
Però la barrera entre l'acomiadament lliure i l'improcedent, on la situem?
En la compensació. És a dir, un acomiadament lliure, en el sentit de dir jo no vull aquesta persona i la faig fora al carrer, evidentment no hi ha causa justificativa. És a dir, el treball es configura, com deien, no? com un dret fonamental, per tant, per poder extingir un contracte de treball ha d'haver-hi una causa justificativa. I la causa justificativa és que no és ja no vull, no és ja no m'agrades, o no és, no, han de ser elements objectius, és a dir, si has fet algun incompliment del règim disciplinari, no? si has comès alguna falta, doncs et podran acomiadar a cost zero, perquè hi ha un incompliment greu del règim disciplinari. I quan hi ha causes objectives, és a dir, quan l'empresa no va bé, quan l'empresa té pèrdues, quan l'empresa ha perdut facturació, quan...